Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El govern avança l'estat d'emergència per la sequera abans d'arribar al llindar del 16% dels embassaments per guanyar temps de reacció. Els pròxims dies detallaran les afectacions concretes. Subratllen que és la pitjor sequera que ha patit Catalunya i que s'han invertit més de 100 milions aquest any per mesures davant la falta d'aigua. L'Audiència de Barcelona envia a judici el futbolista Dani Alves, processat per una suposada violació, i desestima totes les al·legacions que va fer la seva defensa, entre les quals que la jutge instructora no era imparcial. Xoc entre el PSOE i Junts pel concepte de lawfare. Els socialistes asseguren que aquests casos no estan inclosos dins la llei d'amnistia, mentre que Junts per Catalunya afirma que sí. L'expresident Artur Mas creu que el text obre la porta a que Laura Borràs o Jordi Pujol intentin acollir-se a l'amnistia. Dimiteixen 13 integrants de la direcció de Podem Catalunya per haver defensat la unitat amb Sumar. Al juny van signar un manifest a favor d'integrar-se amb el partit de Yolanda Díaz, cosa que va provocar que se'ls obrís un expedient. Entre els dimissionaris hi ha el seu portaveu i exdiputat dels Comuns al Parlament, Lucas Ferro, i l'actual diputada Yolanda López. Efectius dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional Espanyola, l'FBI i la Interpol han participat en una àmplia operació policial a l'àrea metropolitana de Barcelona contra una organització de la màfia georgiana especialitzada en robatoris amb força vinculats a serveis de paqueteria. Hi ha una trentena de detinguts i s'han escorcollat 30 locals i pisos. La inflació s'ha mantingut estable a l'octubre amb un 3,4% a Catalunya. El que es continua encarint més són els aliments, encara que no tant com mesos enrere. De mitjana s'han apujat un 8,3%. Per contra, s'han abaratit l'electricitat i el gas. El president dels Estats Units, Joe Biden, demana contenció a Israel en el setge al principal hospital de Gaza, on s'ha obert una fossa comuna per la impossibilitat de mantenir refrigerats els cadàvers. Els tancs israelians s'acumulen a les portes del centre, on creuen que sota hi ha el quarter general de Hamas. Una incidència a la catenària ha obligat a tallar la línia 3 del metro de Barcelona a primera hora del matí. La circulació està interrompuda encara entre Lesseps i Vall d'Hebron. S'ha hagut de remolcar un comboi sencer des de l'estació de Lesseps fins a Passeig de Gràcia. 3Cat estrena avui El mar al mur, un podcast que segueix el viatge dels migrants que volen travessar la Mediterrània i moren al mar. És un projecte d'investigació que neix del programa Solidaris de Catalunya Ràdio i es presenta aquesta tarda al Born Centre Cultural de Barcelona. Els esports.
Patrick Guijarro ha rebut l'alta mèdica i ha entrat en la convocatòria del Barça-Benfica a l'estrena de les blaugranes avui a la Champions. El partit comença a les 9 i el podeu seguir a la TDG, la transmissió de la Gelmà, a 8:45 a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. S'ha sortejat la Supercopa de Futbol Sala. El Barça jugarà contra el Jaén, mentre que el Palma s'enfrontarà al Cartagena. Les semifinals es jugaran els dies 6 i 7 de gener a Jaén. Avui a la Lliga de Futbol Sala, Barça-Manzanares a les 7 i a l'Eurocup de Bàsquet, Joventut-París a 8:45 i per Esport 3.
I el temps, tarda assolellada, amb alguns núvols prims i ambient càlid, fins i tot una mica més que ahir, màximes entre els 24 i els 27 graus. A tot estirar alguna gota a la Vall d'Aran. Demà baixa la temperatura transitòriament, cel enterbolit i alguns plogims febles al nord-est a la tarda. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La pitjor sequera que ha viscut mai Catalunya, tenim dades des del 1915 i l'ACA ho constata així. El govern pren mesures extraordinàries, avançarà l'estat d'emergència els pròxims dies perquè no hi ha previsió de grans precipitacions i no s'esperarà que els embassaments arribin al llindar del 16%. Des de la tardor del 2020, que no hi ha hagut cap estació de l'any prou humida, acumulem 3 anys amb dèficit de pluja a les capçaleres dels rius que abasteixen els principals embassaments. Avui tenim encara dues proves més de la magnitud d'aquesta sequera. D'una banda, Unió de Pagesos, que proposa la reutilització urbana de les aigües per als conreus dels municipis que s'abasteixen de la zona de reg del pantà de Riu de Canyes, al Baix Camp, un pantà que ja està al 3,93% de la seva capacitat, i de l'altre hem vist un fet inèdit, també, l'aturada d'una petita central hidroelèctrica, la de Llanars, al Ripollès, per culpa de la falta de cabal del riu Ter, i això que està situada en un tram força inicial d'aquest riu. També durant el programa us explicarem l'operació dels Mossos, la Policia Nacional, l'FBI i la Interpol a l'àrea metropolitana de Barcelona contra una organització de la màfia georgiana especialitzada en robatoris amb força. Ha acabat amb una trentena de detinguts i 30 escorcolls en diversos indrets de Barcelona, Cornellà i Badalona, entre d'altres. I encara continuem pendents dels problemes a la línia 3 del metro de Barcelona, la Verda, que ha necessitat servei alternatiu d'autobusos. El problema, una incidència tècnica a la catenària. Ara mateix no hi ha servei entre Lesseps i Vall d'Hebron encara. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs, com deia, el govern avança les restriccions per la sequera sense necessitat d'arribar al llindar del 16% als embassaments. Ho fa per guanyar temps de reacció. La situació actual està per sota del 19 de mitjana. Tot plegat ho acaben d'explicar en aquesta compareixença que podíem escoltar en directe després de la reunió de govern, i ho està seguint allà mateix al Palau de la Generalitat la Montse Poblet. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia. Les restriccions, com deies, a l'àrea metropolitana s'avancen i el govern crea una nova fase, la de preemergència, per aplicar-la immediatament a Barcelona i al seu entorn, en definitiva, a la zona més poblada de Catalunya. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ho anunciava fa pocs minuts a la roda de premsa del Consell de Govern, sense donar més detalls de moment ni de quan comencen les restriccions ni de què implicaran exactament.
Això vol dir que amb l'únic objectiu d'aprofitar al màxim les escasses reserves disponibles els propers dies, s'avançarà aquest estat d'emergència en el que coneixerem a partir d'ara com a preemergència, sense esperar que els embassaments més secs arribin al nivell, al llindar del 16%.
Amb aquest avançament de les restriccions que arriben quan els pantans estan per sota del 19% i no del 16%, com sentíeu, que és quan el decret preveu l'emergència, s'intenta allargar tant com es puguin les reserves disponibles. Es fa una crida a l'estalvi, a no passar-nos dels 90 litres per persona i dia per deixar marge a les activitats industrials i comercials i no superar en global els 200 litres de consum màxim permesos en emergència. Ara tenim en emergència 37 municipis i 498 estan en excepcionalitat.
Montse, amb aquest canvi en les restriccions i això que, doncs, els pròxims dies suposo que ja sabrem, la pregunta és, perquè fa dies que en parlàvem, es rebaixaria o rebaixarà la pressió de l'aigua als Barcelona i els municipis de l'àrea metropolitana?
No sabem exactament si això es farà immediatament o no, perquè ens hem reunit amb Agbar abans de l'anunci del govern. El que ens han explicat és que les proves per veure si les canonades dels 23 municipis de l'àrea metropolitana on treballa Aigües de Barcelona aguanten la rebaixa de pressió han donat bons resultats. Un 7,6% d'estalvi, segons la companyia, pràcticament cap incidència. Tot i això, Aigües de Barcelona descarta aplicar la reducció de pressió de manera general fins que estiguem en emergència. Ara no sabem què faran amb això de la preemergència. I fins i tot, això només la contemplen els municipis que gastin més aigua de la permesa. Josep Lluís Armenter és el coordinador del pla de sequera de la companyia.
En el cas que arribem que l'Agència Catalana de l'Aigua acabi decretant l'emergència 1, bueno, doncs haurem de seleccionar, veure quins són, d'acord també amb l'àrea metropolitana, quins són els municipis que estarien per sobre de la dotació màxima, que seran 200 litros per habitant i dia, i aleshores doncs, aplicar aquesta baixada de pressió en allà on sigui necessari.
La companyia admet que la reducció de pressió li genera pèrdues, que encara no han calculat exactament de quan seran. Malgrat això, reconeixen que en un context climàtic amb sequeres cada cop més freqüents hauran d'estudiar si convé implantar-ho de manera permanent.
Doncs esperarem a veure com s'acaba concretant aquests pròxims dies. Gràcies, Montse Poblet. Bon dia.
Bon dia.
Dèiem que teníem dos exemples més que dibuixen clarament en quina situació estem de sequera. D'una banda, crida per garantir l'aigua per als conreus dels municipis que s'abasteixen de la zona de reg del pantà de Riudecanyes, al Baix Camp. Unió de Pagesos proposa a aquests pobles treballar conjuntament per apostar per la reutilització urbana d'aquestes aigües. Clara Chavarría Domingo, la proposta parteix d'una situació força greu i és que durant aquesta campanya molts conreus doncs, ja no s'han pogut regar.
Sí, un fet que ha fet disminuir força les collites i en alguns casos han acabat morint arbres. De fet, abans de l'estiu ja es va alertar que es podrien perdre unes 4.000 hectàrees d'avellaners si la situació no millorava i no es garantia aigua de reg. Per això es va demanar al Departament d'Acció Climàtica la construcció d'una canonada de 8 quilòmetres per utilitzar l'aigua regenerada de la depuradora de Reus i garantir el reg d'emergència als avellaners del Baix Camp i el Tarragonès, però finalment es va descartar. Tot plegat fa que els pagesos temin veure's abocats a una nova campanya sense reg i s'acaben perdent els conreus d'avellaners, però també d'oliveres, horta i fruiters. És per tot això que Unió de Pagesos proposa fer un front comú perquè els municipis que s'abasteixen d'aigua de reg d'aquest pantà treballin per posar en marxa sistemes de reutilització de l'aigua a l'espera que s'executi el projecte d'una estació de regeneració de les aigües de la depuradora de Reus. Recordem que ara mateix aquest embassament, el de Riudecanyes, està a un 4% de la seva capacitat i la poca aigua que queda es destina a aigua de boca pels pobles de Dues Aigües i Riudecanyes.
I l'altra prova que dèiem, la falta de cabal del Ter ha obligat a aturar l'activitat d'algunes de les centrals hidroelèctriques que hi ha al llarg del riu. En algunes instal·lacions, com per exemple la de Llanars, el Ripollès, és un fet inèdit, és la primera vegada que passa. Fèlix Martín, estem parlant d'un tram força inicial del riu. La pregunta és, hi baixa tan poca aigua?
Sí, sí, realment aquesta situació d'extrema sequera hi és molt evident. El riu Ter, amb dades d'avui, 0,9 metres cúbics d'aigua per segon, menys d'un metre cúbic a Sant Joan de les Abadesses. I després a Ripoll, una mica més, 2,2 metres cúbics, però realment són quantitats mínimes. Perquè les centrals puguin funcionar, la llei estableix que cal un excedent mínim d'aigua d'entre 1 i 2 metres cúbics per segon i, per tant, això no passa en punts com Llanars. D'aquí que la central que hi ha al municipi i que gestiona l'empresa Bassols Energia hagi hagut d'aturar l'activitat. Hem parlat amb Josep Pujades, el cap d'explotació.
No hi ha prou aigua per turbinar i és un fet excepcional perquè dels anys que recordem, els últims 25-30 anys, no havíem vist mai aquesta situació. I aquest any ja no sabem com que es produeix. Al mes d'abril ens vam trobar amb el mateix. Vam tenir que parar per decret de sequera, però és que, a més, doncs, com ara, no hi havia prou cabal al riu.
Bassols té la concessió de la central de Llanars des de 1924. Quan baixa aigua suficient, una part es deriva a una resclosa i a un canal. Després passa per dues turbines, es genera l'energia i l'aigua retorna riu avall. Aquest procés permet generar un màxim de 1.500 quilowatts. Quan es va tancar dissabte, només en generava 85.
Fèlix, l'aturada de centrals com aquesta té alguna repercussió en els ciutadans?
Doncs això mateix. Li hem preguntat també al cap d'explotació de Bassols.
No, en principi directe no hi ha cap repercussió perquè al final aquestes centrals aboquen l'energia a la xarxa i el fet que deixin de produir pues, l'energia que produeix aquesta central, que és energia neta renovable, pues, s'haurà de produir des d'una altra central, o bé nuclear o bé tèrmica.
Perquè quantes centrals hidroelèctriques hi ha al Ter i quantes funcionen?
Resseguint el curs del riu, incloent un tram del Freser, trobem exactament 103 petites centrals on s'aprofita la força de l'aigua, quan baixa, per fer electricitat. En algunes no hi ha activitat, però avui mateix, des de l'Agència Catalana de l'Aigua, han confirmat a Catalunya Informació que ells tenen constància que n'estan funcionant una quinzena i que n'hi ha 30 més d'aturades, una la de Llanars. En la majoria de casos, per la falta d'aigua al riu.
Tenim novetats a aquesta hora a l'Audiència de Barcelona perquè ha decidit enviar a judici el futbolista Dani Alves, processat per una suposada violació, i desestima totes les al·legacions que va fer la seva defensa, entre les quals que la jutge instructora no era imparcial. Alves està en presó preventiva des del 20 de gener. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu que has tingut accés, què diu aquesta interlocutòria?
Doncs mira, és una resolució de 8 pàgines en les quals la sala retreu a la defensa d'Alves que no explicita en quins aspectes no ha estat imparcial la jutge ni tampoc van demanar la seva recusació durant tot el procés d'instrucció. Els magistrats asseguren que Alves té la presumpció d'innocència garantida i que els judicis paral·lels que s'hagin pogut fer als mitjans de comunicació, com aleguen els seus advocats, no es tenen en compte a l'hora de jutjar el cas i són força inevitables, diu la sala, quan es tracta d'una persona mediàtica. Tampoc atent les peticions de nul·litat que fan les defenses del procediment ni consideren que s'hagi vulnerat el seu dret de defensa perquè no se li han permès determinades diligències. De manera que l'envia a judici després de ratificar els indicis delictius que va veure la jutge instructora. Ara, les pròximes setmanes, les acusacions concretaran les penes que li demanen al judici, que encara no té data. El futbolista ha canviat fins a 4 vegades la versió dels fets. En la darrera va assegurar que les relacions sexuals van ser consentides. La víctima sempre ha donat la mateixa versió i ha renunciat a treure rèdit econòmic amb la denúncia. La suposada agressió va passar el desembre de l'any passat als lavabos d'un espai privat de la discoteca Sutton de Barcelona.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
Mobilitat complicada aquest matí a Barcelona. Això és el que s'han trobat els passatgers d'un comboi de la línia 3 del metro, la verda, a primera hora. Hi ha hagut una avaria a la catenària i des d'aleshores s'ha interromput la circulació en el tram afectat. Ara està tallada encara entre la Ceps i Vall d'Hebron. A més, ha començat la vaga dels treballadors del servei del bicing i com que amb l'aturada no hi ha redistribució de bicicletes, doncs en algunes estacions costa trobar-ne i en d'altres és impossible deixar-les. Però anem a pams. Primer marxem cap a l'estació de la Ceps. Allà hi ha el Joan Garcia. Joan, bon dia.
Bon dia, Marta.
En el cas del metro, ja hi ha alguna previsió de quan es recuperarà ja totalment la normalitat?
Encara no, però la reducció del tram afectat ara entre la Ceps i Vall d'Hebron ha donat oxigen a aquesta línia 3, perquè ara només queden sense servei les estacions de Vallcarca i Penitents, que es cobreixen amb autobusos alternatius o també amb el B-17. Uns autobusos que quan s'havia tallat la línia a Passeig de Gràcia anaven molt plens d'usuaris contrariats per la incidència, perquè ens explicaven que els feien arribar tard.
No sabemos porque no nos han dado ningún tipo de información, simplemente que hay una avería que va para 8 horas, pero claro, esto es un cachondeo, porque cuando no es por una cosa, es por otra.
Que estic arribant tard perquè vinc de Castelldefels i vaig a Mundet, a la universitat, però bé, coses que passen, i amb el bus espero arribar.
Jo vaig a Vallcarca perquè vaig a la clínica Delfos, però bueno, la veritat és que he estat arribar aquí i de seguida hem vist substitució metro, hem agafat aquest i espero poder arribar a temps.
Aquí també a la Ceps el canvi, el relleu als autobusos es fa amb rapidesa. Què ha passat? Doncs una caiguda de tensió entre Vallcarca i Penitents més tard de les 7 del matí. Cap tren ha quedat aturat entre les estacions. Un l'han desallotjat a la Ceps i ja no n'ha passat cap més pel tram afectat. Ara mateix, doncs, hi ha metro de zona universitària a la Ceps per una banda i de Vall d'Hebron a Trinitat Nova per l'altra.
Per l'altra. Escolta'm, en el cas del bicing, Joan, què t'hi has trobat i com ho viuen els usuaris?
Saturació de bicicletes a la part baixa de la ciutat de bon matí. Els usuaris del bicing ho han vist, que arribaven al World Trade Center, on hi ha 108 ancoratges, es trobaven que tots estaven plens, per tant no podien deixar la bicicleta perquè no passa el vehicle que les redistribueix per la vaga i havien d'anar a buscar una altra estació més lluny per poder-la deixar, tal com ens han explicat aquests afectats.
És un problema, ¿no? Porque no hay tantos aparcamientos para la bicicleta por todos los empleados que hay. Este es un punto de Barcelona donde hay muchos empleados cada mañana. Justo la gente que quiere llegar en bicicleta, la gente que no quiere contaminar.
He vingut aquí, he volgut aparcar, he vist que hi ha diverses bicicletes ja deixades així sense ancorar i ara anava a buscar una parada d'aquí prop, però no sé si en trobaré.
La vaga té un seguiment del 60%, segons la concessionària Pedalem. Un centenar de treballadors s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume, reclamen una millora salarial i plusos al nou conveni. L'empresa s'ofereix a un increment econòmic, però no del nivell que reclamen els sindicats. L'aturada és indefinida, per tant, seguirà els pròxims dies. Des del Bicing recomanen als usuaris que consultin abans la disponibilitat de bicicletes a l'app Smou.
Gràcies, Joan Garcia. Bon dia.
Bon dia.
Doncs ara ja sabem com està la situació al metro, però ens falta saber com està la situació també del trànsit arreu del país. I qui estava controlant tot plegat, doncs, com sempre, és la Mariluz García. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, ara mateix força tranquil·les, pel que podem veure per càmeres i ens informen des de trànsit. Només hi ha alguns petits trams de lentitud, com ara l'autovia C-17 a l'altura de Mollet del Vallès en direcció Barcelona a causa d'unes obres, o a Barcelona a les rondes. També hi ha trams de lentitud a la ronda de dalt a l'altura del Velòdrom d'Hort en direcció al Nus de la Trinitat i també a la ronda litoral hi ha bosses de lentitud des del Poble Nou fins la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat. Ara mateix sense noves dues incidències i el transport públic, a banda d'aquesta incidència a la línia L3 del metro de Barcelona, la resta de transports públics funcionen amb normalitat, segons informen els diferents operadors.
I ens queda el temps, la previsió de quan acabarà aquest estiuet de Sant Martí, aquestes temperatures que no pertoquen per l'època que som. Francesc Mauri.
El termòmetre, el protagonista, avui podríem tenir rècords absoluts més extensos i més contundents que els d'ahir a Catalunya, ja assolits. Avui s'esperen màximes entre els 22 i 27 graus. Alguna podria fregar els 28 o 29 graus. Esporàdicament, algun valor fins i tot acostar-se als 30, que voldria dir rècord absolut amb dades instrumentals mentals en un mes de novembre a Catalunya. A destacar la presència d'una tarda enterbolida per núvols prims, però amb sol, alguns núvols a l'Aran, i de cara a demà, descens transitori de la temperatura per tornar-se a recuperar a l'acabar la setmana.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Cop policial contra una organització de la màfia georgiana especialitzada en robatoris a domicilis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Una macrooperació conjunta dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional Espanyola, l'FBI i la Interpol ha permès detenir una trentena de persones. A més, s'han escorcollat 30 pisos i locals de paqueteria des d'on, presumptament, es distribuïa part del material robat. Barcelona, Carola López, bon dia.
Bon dia. De la trentena d'entrades i escorcolls, 17 s'han fet a la ciutat de Barcelona. La resta s'han fet a Castelldefels, Sitges, el Masnou, Tarragona, Cornellà de Llobregat i Badalona. A més, se n'han fet 4 a Estepona, Marbella i Alacant. Una de les entrades s'ha fet en una empresa de paqueteria situada al carrer Serrano de Barcelona. Els investigadors tenen indicis que l'organització podria haver utilitzat aquesta empresa per distribuir objectes sostrets en els robatoris. El local l'havia aixecat sospites entre els veïns. El Nicolàs treballa a tocar del negoci.
Una furgoneta que ya andaban semanalmente y ya está, o cada dos o tres días, toda llena de paquetería y ya está, y paquetería totalmente precintada, con precinto marrón que no se veía nada y ya está.
En el dispositiu han participat 350 agents dels Mossos d'Esquadra, entre investigadors, agents de l'ARRO, la Brimo, TEDx i membres de la unitat canina. La investigació es troba sota secret de sumari.
I amb un crim molt recent sobre la taula, aquesta tarda reuneix la Junta de Seguretat Local de Badalona. Els Mossos han detingut dos homes i una dona per la seva presumpta relació amb l'assassinat d'un altre home ahir a la plaça de Pep Ventura. Després de declarar a comissaria, es preveu que els detinguts passin a disposició judicial. David Àngel, a Badalona, què se'n sap fins ara d'aquesta agressió mortal?
Hola, Marta, bon dia. Doncs que els fets van passar ahir cap a les 10 del vespre en aquesta plaça molt propera a la parada de metro del mateix nom, quan, segons fonts policials, sembla que una discussió per un gos s'hauria saldat amb aquesta agressió. Segons el Tot Badalona, els detinguts tenen 15, 18 i 19 anys i la víctima en tindria 26. El Servei d'Emergència Mèdiques es va desplaçar al lloc dels fets i va traslladar el ferit a Can Ruti, on va acabar morint per ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. Amb aquest escenari darrere fons, avui a les 4 de la tarda, el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena i l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, presideixen la Junta de Seguretat Local en presència de tots els cossos policials. A la taula s'analitzarà la seguretat pública a la ciutat i previsiblement també les agressions sexuals protagonitzades per menors i el vandalisme, la crema de cotxes i contenidors que crònicament afecten diversos punts de la ciutat, i la coordinació també amb els altres cossos de seguretat del Grup Especial d'Intervenció Policial, la reconvertida Unitat Omega de la Guàrdia Urbana. A la reunió també s'ha de presentar el protocol d'actuació de la Policia Local de Badalona en casos d'ocupacions d'immobles.
Alcarràs, al Segrià, l'empresa de plaques solars Bekel ha estat víctima d'un robatori, però en aquest cas força peculiar i a més poc habitual. Els lladres hi van entrar ahir a la matinada fent un forat a la paret des d'una nau contigua i es van endur material elèctric molt especialitzat que no poden revendre a qualsevol lloc. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia.
Estem parlant d'un botí d'uns 200.000 euros, em deies. Què se sospita que en volen fer ara?
Doncs li hem preguntat al CEO i fundador de Beckel, Jordi García, i creu que el més probable és que l'enviïn fora d'Europa perquè no se'n pugui rastrejar l'origen. Estem parlant de material específic per a instal·lacions de panells solars com bateries, inversors elèctrics o motors amb components electrònics que es poden localitzar si es connecten en servidors del continent. També es van emportar impressores 3D. García pronostica, a més, que venien amb l'encàrrec fet.
Òbviament no poden robar un component tan específic si no saben a qui l'han de vendre. I no crec que una banda de criminals d'aquest tipus agafi i comenci a vendre els inversors un a un a Wallapop. Segurament això els ha dit algú exactament. Mira, aneu a buscar aquesta marca, aquests components i us pagaré tants diners.
I també es dona per fet que els assaltants, que van fer servir inhibidors per evitar que es disparessin les alarmes, havien de tenir coneixements específics d'electricitat i electrònica.
Clar, no sé, al final sí que, òbviament, per ells seran, entre cometes, diners nets, però, ostres, una persona que sàpigui tota aquesta informació i que sàpigui com utilitzar-la també pot guanyar molts diners treballant al sector privat, per dir-ho d'alguna manera.
Els lladres van sortir de la nau amb dues furgonetes de la mateixa empresa i les van abandonar a 3 quilòmetres, on haurien carregat el botí en els seus propis vehicles. Els Mossos ho estan investigant.
Déu-n'hi-do, gràcies, Estela. El cas de la treballadora del supermercat Veritas de Puigcerdà, acomiadada perquè no va atendre uns clients en castellà, no arribarà finalment a judici. L'empresa ha acceptat readmetre l'empleada i s'ha compromès a aplicar canvis importants pel que fa a l'ús del català. Clara Jordan, quins són aquests canvis?
Doncs mira, Veritas ha acceptat etiquetar els productes en català i també s'ha compromès a fer en aquesta llengua la meitat dels continguts que publica les seves xarxes socials. També nomenarà una persona que s'encarregarà de vetllar perquè aquests compromisos es compleixin. L'empresa, com dèiem, ha readmès la treballadora, tot i que ella hi ha renunciat i li pagaran una indemnització. L'Helena, la treballadora, creu que el seu cas servirà d'exemple pel futur.
Un exemple de cara a moltes empreses a seguir les polítiques lingüístiques que realment és la llei a Catalunya, que tothom hauria de poder ser atès en la seva llengua i demostrar que, entre tots, si cadascú fa la seva petita part, doncs entre tots podem aconseguir viure plenament en català a Catalunya.
Recordem que Veritas va fer fora la treballadora el mes de març passat perquè uns clients, que en realitat eren treballadors externs de l'empresa, es van queixar perquè no els havia parlat en castellà, malgrat que ells li havien parlat en aquesta llengua. Això ho hauria admès l'encarregat de la noia quan li va comunicar l'acomiadament. Veritas, però, va negar rotundament que tingués res a veure amb la llengua i va assegurar que l'havien fet fora perquè no havia passat el període de prova.
Divendres fèiem balanç del primer mes del tall del servei de l'R3 de Rodalies. Ara tenim dades del Departament de Territori que demostren que la majoria d'usuaris del tren s'han decantat pels autobusos directes. La xifra de viatgers del bus express de Vic a Barcelona ha augmentat un 80% respecte al mateix període de l'any passat. Per tant, marxem cap a Vic. Nàtia Dell, n'has parlat amb el secretari de Mobilitat, oi?
Sí, Marta, bon dia. Amb el Marc Sangles, que ha reconegut que hi ha determinats dies, a determinades hores, que sí que es concentra moltíssima gent, com els diumenges a la tarda, per anar, per exemple, de Vic a Barcelona, coincidint amb la tornada a la capital de molts estudiants d'Osona, que han vingut a passar el cap de setmana a casa. En aquest sentit, diu que estan amatents per si cal reforçar encara més la línia.
Hi ha dies que pot haver-hi més afluència de viatgers, amb la qual cosa tenim uns autocars de retent, per si de cas cal reforçar aquestes línies encara més del que ja ho estem reforçant de manera habitual.
Un exemple, la Júlia de Torelló estudia i viu entre setmana a Barcelona i tipa de fer cues i de la saturació d'alguns busos en hora punta ha optat al final per buscar alternatives.
Sí, sí que hi ha molta cua. Hi ha dies que la cua arriba fins a la cantonada del carrer per tornar de Barcelona. I a Vic, jo ara no solo gaire agafar el bus Vic-Barcelona perquè haver-me d'esperar mitja hora o així he trobat una noia que va fins a Barcelona amb cotxe i quan tinc lloc vaig amb ella.
El secretari d'Infraestructures, Marc Sangles, afegeix.
Pot ser que estiguem recollint també gent d'altres municipis que van a altres estacions a buscar el tren i que ara van a Vic. L'increment és important, en el cas si s'estabilitzen també més demandes d'aquests autobusos de retent que dic, doncs es quedaran com a fixes aquests reforços.
Aquest mes d'octubre, coincidint amb el tall de l'R3, més de 75.000 usuaris en total han fet servir el bus directe de Vic a Barcelona.
I avui el nostre clic del dia és per les imatges que ha publicat a la xarxa X el fotògraf expert en fotografies de llarga distància, Marc Bret. Si aneu al seu perfil, Horitzons Llunyans, és @finestresdaire, tot junt, trobareu imatges de Mallorca, de la Serra de Tramuntana, atenció, captades des d'Andorra. I al mig, el Tibidabo, una veritable bogeria que ha aconseguit aquest ambientòleg, que de fet l'any 2016 ja va fer el rècord mundial de distància fotografiant des del Ripollès una panoràmica del massís dels Écrins als Alps francesos. Ara, si l'aneu a veure, veureu, com deia, Mallorca, la Serra de Tramuntana, i la imatge, la fotografia, i n'aporta dades objectives, és des d'Andorra. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Les entitats en defensa del Delta de l'Ebre critiquen que la Confederació Hidrogràfica no té la voluntat de mobilitzar, de veritat, sediments per traslladar-los riu avall. De fet, han presentat un manifest avui en contra de les feines que la CHE fa des de la setmana passada al pantà de Riba-roja. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, exactament per què hi estan en contra?
Bon dia, Marta. Doncs perquè Ras i Curt asseguren que és un rentat d'imatge i que les feines que s'estan fent no serviran absolutament de res. Reclamen que cessin proves reals i recorden que ja fa temps que se saben les tècniques més viables per mobilitzar els sediments riu avall. Josep Joan Zagarras, el portaveu de l'Associació Sediments.
Transport per carretera sortia a 29,2 euros el metro cúbic, amb el cost addicional de la necessitat de construir molls per carregar els camions. El transport per canonada amb bombeig sortia a 1 euro el metre cúbic i el transport mitjançant buidatges de l'embassament amb arrossegament controlat de sediments sortia a 0,54 euros el metro cúbic.
És a dir, 60 vegades més econòmic, no, que mitjançant el transport amb camions. No es queden aquí. A banda, critiquen que en realitat no existeix la voluntat de treballar per una gestió integral dels sediments i posen també alguns exemples. Jordi Parés, president de l'entitat.
La realitat de gestió integral dels sediments passaria per fer servir mètodes com el bypass, perido, succió, fins a les preses de Mequinensa i de Riba-roja. Una altra prova raonable seria obrir en càrrega d'aigua i de sediments els desaigües de fons i els buidatges, com ja han dit.
Per tot plegat, denuncien el que qualifiquen d'inacció de totes les administracions públiques implicades, de la Generalitat, no cal dir, òbviament, que també del govern espanyol, però també de les comunitats regants. I, per cert, un manifest que han presentat després d'una performance en què han posat cartells denunciant la situació que viu al Delta, creant la forma de la Conca de l'Ebre.
L'antiga fàbrica de Punt d'Igualada, que està tancada des de fa temps, serà un projecte cooperatiu d'habitatge. L'Ajuntament, propietari de l'edifici, ha cedit el seu ús per 75 anys a la cooperativa La Torreta, que vol fer una alternativa habitacional comunitària i assequible per als seus membres. Anem, doncs, cap a l'Anoia, Montse Gené Riba. Bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, com ens ho hem d'imaginar d'aquí 2 anys, quan comenci a funcionar?
Bé, un cop remodelat l'edifici, unes obres que assumirà la cooperativa amb l'ajut d'un fons Next Generation, l'edifici de 2 plantes es reconvertirà en 12 pisos de màxim 50 metres quadrats. Caldrà ser soci de la cooperativa i, a més del lloguer mensual, al principi hauran d'aportar un capital inicial que quan marxin se'l retornarà. Hi haurà espais comuns a la planta baixa on hi haurà molta vida, tal com han explicat 2 sòcies, l'Èlia Vives-Riba i la Marta Biosca Rojas.
Som un grup, no?, amb unes inquietuds i unes motivacions, no?, d'anar una mica més enllà, no?, del model tradicional, no?, amb el problema habitacional que hi ha arreu del país, no?
Tota la planta baixa i tota la part soterrània seran espais compartits. Llavors sí que hem començat a tenir converses, no?, amb les persones que ara mateix formem part de La Torreta sobre quins usos volem donar en aquests espais compartits. El veí del tercer i tercera no és només el veí de tercer i tercera, no?, sinó que hi ha aquesta part d'espais compartits.
Els que han engegat són uns joves que estan a la trentena majoritàriament, però els futurs habitants dels pisos aniran canviant, com explica un dels cooperativistes, Samuel Laguarta.
Aquesta és una mica la nostra idea, poder obrir aquest ventall i trobar la gent que no té lloc en el mercat immobiliari d'avui dia.
L'Ajuntament d'Igualada remarca la novetat que representa aquest model no només per Igualada. Marc Castells, alcalde.
El projecte val molt la pena. De fet, val tant la pena que s'han aconseguit aquests 600.000 euros
del fons Next Generation que ajudaran aquesta cooperativa que ara ve el més difícil. És que aquest espai, a través d'aquest format cooperatiu, que per primera vegada està a Igualada, jo diria que també a la comarca de l'Anoia, per tant som pioners en un projecte, nosaltres el cuidarem.
La idea és que la construcció que va a càrrec de la cooperativa comenci al setembre de l'any que ve i que s'hi pugui entrar a viure el 2026.
Al Ripollès hi ha força malestar al poble de Sant Joan de les Abadesses pel cost que han de pagar per haver optat per la recollida de residus porta a porta. Ho consideren desorbitat. L'Ajuntament alerta que ha hagut de pujar molt les taxes per mantenir aquest sistema i reclama al Consell Comarcal que no castigui els municipis que reciclen bé. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
I com argumenten aquestes reclamacions?
Sí, doncs amb dades. Sant Joan de les Abadesses és l'únic poble del Ripollès que té implantat el sistema porta a porta i, a més, des de fa 20 anys. I és el municipi de la comarca que té un índex de reciclatge més alt, el del 75%. Però, segons l'alcalde Ramon Roquer, aquesta opció encareix molt el procés i això ha obligat a pujar les taxes als veïns, que en lloc de pagar 145 euros l'any, n'hauran d'abonar 215 el 2024.
Sí que una normativa ens obliga als ajuntaments a anar actualitzant les taxes en base al cost i és en aquest moment en què aflora aquest problema el que nosaltres veiem que la comarca ja no pot esperar més i ha d'afrontar sí o sí quin model vol a nivell comarcal, com es reparteixen aquests costos de la recollida als diferents pobles.
A la comarca hi ha fins a 5 sistemes de recollida diferents i amb l'actual model de reciclatge cada poble s'ha de pagar el seu. Per això han reclamat per carta al Consell Comarcal una revisió urgent de la política de residus comarcal perquè sigui més equitativa.
Diguem, aplicant aquests nous criteris s'aconseguiria que aquells que ho fan més malament o que segurament no estan fent polítiques prou agosarades perquè la població en general faci millor la selectiva, doncs també tots plegats intentin fer aquest sobreesforç i evidentment aquells veïns que estan aconseguint recollides de selectiva importants es puguin veure beneficiats per aquest repartiment més just a nivell comarcal de costos de la recollida.
L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses defensa doncs el sistema porta a porta perquè creu, diu, que a la llarga es demostrarà que és el millor.
Dos quarts i sis minuts a dues, Barcelona vol que la Generalitat prohibeixi l'ús de mòbils als centres educatius de primària i secundària. El debat sobre l'ús dels telèfons mòbils per part de joves i adolescents ha arribat avui a la Comissió de Drets Socials de l'Ajuntament, Jordi Corbalan.
I és que un de cada tres alumnes de quart d'ESO de la província de Barcelona utilitza el mòbil més de 3 hores al dia. Un 45% admet que passa més temps navegant que amb els amics o la família i un 40% confessa que fa un ús excessiu d'internet. La Comissió de Drets Socials de l'Ajuntament ha aprovat amb un ampli suport una proposició dels comuns que insta els departaments d'Educació i Salut a fer una normativa general per garantir que els joves i adolescents no utilitzin el mòbil als centres educatius. L'exregidora de Salut i actual regidora dels comuns, Gemma Tarafa, ho ha defensat.
És una regulació i un acompanyament que ha d'anar més enllà dels centres educatius. Demanem que s'ha de garantir el no ús del mòbil dins els centres educatius. Quan diem els centres educatius, també volem dir els menjadors i els patis.
Des del govern, la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Maria Eugènia Gay, ha apostat perquè les administracions vagin més enllà de les recomanacions als centres.
Aquesta regulació és important que es basi en criteris unificats, no?, per al conjunt del sistema educatiu, és a dir, que no depengui estrictament de l'autonomia dels centres. Crec que és important que tinguem aquest pes, les administracions públiques, que donem unes pautes a seguir de forma unificada per a tots els centres.
També s'ha aprovat una proposició d'Esquerra per crear espais lliures de mòbils per a infants i adolescents més enllà de l'escola.
5 instituts de les comarques de Lleida començaran el curs que ve un programa pilot per motivar els joves perquè es dediquin al sector agrari. És la iniciativa Joves Talents Científics Agricultura, que busca sobretot pal·liar hi ha un dels grans problemes del camp, com sabeu, n'hem parlat moltes vegades aquí al programa, que és la falta de relleu generacional. Anem a Lleida, Júlia Albacar, com funcionarà aquest projecte i a qui s'adreça?
Bon dia, Marta. La iniciativa s'adreça a alumnes de batxillerat i de quart d'ESO de 5 instituts de les comarques de la Noguera, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà, on diferents científics i investigadors de l'àmbit del sector agroalimentari oferiran tallers i formacions per als alumnes. L'objectiu és motivar-los i, sobretot, trencar estereotips, com explica Joan Minguet, cap de servei de formació agrària del Departament d'Acció Climàtica.
Un agrari, doncs, té aquestes sortides i això penso que és important. I, a més, no les té agafant doncs, el xapo, agafant l'aixada o anant amb el tractor a llaurar la terra, sinó que la té amb tecnologies, amb noves tecnologies, amb digitalització.
Com deies, l'objectiu és fomentar el relleu generacional per dirigir finques agrícoles, un dels temes que més preocupa el sector agrari. Minguet posa xifres a aquesta falta de relleu.
Tenim una demanda de llocs de treball, d'encarregats de finca, d'encarregats de granges, de persones formades i formades qualificadament, que nosaltres les formem amb els cicles formatius, que ens demanen les empreses i que de cada 100 persones que ens demanen, doncs avui en dia només en podem proporcionar 40 o 50.
El programa l'impulsen conjuntament el Departament d'Acció Climàtica i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
Gran salt endavant en la recerca científica a Girona. L'Institut d'Investigació Biomèdica amplia espais i això li permet tenir més equipaments per fer recerca. Núria Paraire, esperen captar més investigadors i potencials estudis que s'hi fan.
Bon dia, Marta. Doncs sí, esperen fer-ho amb aquest nou institut que creix en 1.000 metres quadrats repartits en dos recintes diferents que han costat més de 2 milions d'euros. L'ampliació principal és una ala annexa situada a l'edifici de Salt. Allà s'ha creat una sala dedicada a la recerca en salut mental amb un sistema de realitat virtual immersiva per investigar, per exemple, les fòbies, o també s'ha creat un laboratori de bacteris. Segons la directora de l'IDIBG, Marga Nadal, aquesta ampliació suposa un avenç per a la investigació. De fet, amb l'anterior ampliació de l'any 2015, ja van detectar una millora.
Això és un gran salt endavant perquè tenim més capacitat. Era una necessitat, però també ho hem fet pensant en futur. El fet de donar espais i de tenir a tothom en els mateixos espais facilita molt l'intercanvi d'idees, de projectes, i això s'ha notat amb els indicadors científics que han millorat molt. Això esperem que tingui la mateixa repercussió.
Una altra dada que exemplifica la bona evolució de la recerca que es fa des de l'Institut de Girona és l'augment del pressupost. Fa uns 10 anys era de poc més de 3 milions d'euros i ara ja se situa en els 12 milions. Ho ha explicat la gerent de l'IDIBG, Anna Ribas.
Aquí hi ha una mostra significativa, no?, que en poc més de 10 anys doncs hem més que triplicat el pressupost de la institució.
Des de l'Institut remarquen que és una aposta de futur perquè el nou edifici s'ha construït pensant que pugui créixer en altura amb més pisos i tenint en compte que està previst el trasllat de l'Hospital Trueta per crear-hi el nou campus de salut de Girona.
La coordinadora de veïns dels Baix Besòs denuncia l'abandonament institucional per part dels ajuntaments de Barcelona, Badalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet. Asseguren que han incomplert els compromisos o el compromís d'acció conjunta que es va pactar. Arnau Baquer, exactament què deia aquell full de ruta?
28 punts d'un total de més de 200 propostes inicials que vetllen per la millora del territori configuren aquest document d'acció conjunta al que es van comprometre les 5 alcaldies que comentaves juntament amb els impulsors, la coordinadora veïnal del Baix Besòs. Aquest compromís el van signar totes les parts ara just fa un any, però des de la coordinadora denuncien que les administracions encara no han fet res per abordar les propostes incloses. Sentim Pepe Sánchez, president de la coordinadora del Baix Besòs.
La vulnerabilitat amb aquesta zona és estructural, com deia ell. No és de ara ni de fa 5 dies.
Que aparte de los incumplimientos de las alcaldías, ha sido realmente un desprecio a los movimientos vecinales de sus propios territorios. Nosotros exigimos sentarnos en una mesa, revisar estos acuerdos para que se hagan, no para revisar el contenido.
La coordinadora veïnal del Baix Besòs sosté que totes les accions són importants perquè vetllen per la millora del territori, com per exemple la rehabilitació dels habitatges, la inversió en infraestructures o la millora mediambiental, entre molts d'altres punts. Malgrat segueixen optimistes i no renuncien a l'acord, des de la coordinadora apunten que emprendran accions si no hi ha avenços en la propera reunió amb les alcaldies prevista pel 23 de novembre.
Gràcies, Arnau. A Banyoles volen que els infants entre 8 i 10 anys es puguin moure a peu de forma autònoma pel municipi. Per això, des de l'Ajuntament impulsen un projecte que li han dit Itineraris Viscuts, on els nens i nenes estudien el mapa de la ciutat i defineixen ells mateixos les rutes. Núria, què els ensenyen?
Doncs estan aprenent a llegir un mapa i els senyals de trànsit que es poden trobar. També han fet tallers sensorials per conèixer olors que hi ha al municipi, sorolls que poden sentir i materials del terra, com sorra o gespa, que es poden trobar durant un itinerari. Aquest projecte d'itineraris viscuts de l'Ajuntament es fa a tercer i quart de primària de totes les escoles. L'objectiu és que aprenguin a orientar-se pel seu municipi per poder-hi caminar de manera autònoma i segura i que, a més, ho facin gaudint del trajecte. Per això són les activitats sensorials, tal com explica la regidora d'Educació, Nani Comalat.
Activitats manipulatives, més sensorials, per estimular una mica tot el treball de les emocions, dels sentits, perquè quan ells surtin a fora al carrer, doncs utilitzin aquesta part que a vegades obviem perquè anem molt ràpid.
D'aquí uns dies dissenyaran un itinerari des de la seva escola fins a l'Ajuntament i a finals del segon trimestre faran el recorregut i totes les escoles es trobaran al consistori per compartir les seves experiències. Es pretén que els infants empatitzin els uns amb els altres quan vegin les diferències entre els camins que han de fer per arribar a l'Ajuntament des dels diferents centres.
D'aquesta manera també vam pensar que es podria empatitzar una mica amb la situació de cada centre, no? Si un és més lluny, si un està al centre de la ciutat i per tant potser no té la facilitat de poder viure un itinerari amb espais més tranquils.
Un cop hagin fet el treball conjunt, es demanarà als alumnes que detectin les deficiències en els recorreguts, per tal que el govern municipal les pugui valorar.
Arribem a 3:15. El Pallars Jussà es vol convertir en un destí d'enoturisme, vol ser un priorat. Vaja, la comarca es fixa en casos d'èxit d'arreu del país per veure com s'hi pot emmirallar, creant experiències que vinculin la producció del vi amb la gastronomia i el paisatge. Pau Rovira, l'enoturisme ha estat el tema central d'unes jornades, es diuen així, Via al Pirineu, celebrades a Tremp, que aquest any arriben a la seva 11a edició.
Bon dia, Marta. Sí, i en aquesta ocasió la trobada s'ha centrat en intentar fomentar aquest model de turisme al Pallars. Per això s'ha convidat a responsables de cellers de les DO, Priorat, Pla de Bages i Terra Alta, que han explicat les seves experiències. L'objectiu és oferir una estratègia als productors de vins i també als restauradors de la comarca, tal com explica la regidora de promoció local de l'Ajuntament de Tremp, Sandra Arbàs.
Per poder crear sinergies i així donar una miqueta de sortida a aquest turisme que últimament s'està veient que altres zones de Catalunya també té molta força i que seria una sortida de promoció econòmica al nostre territori.
La Núria Vigorra, de el terrer del Pallars, explica que alguns dels cellers ja s'han reinventat en aquest sentit i això, diu, ja els ha donat els primers resultats.
Però no som cellers grans que tenim un departament enoturístic que es dedica i treballa exclusivament amb això, llavors ens hem tingut que reinventar una mica i tot i que ho hem fet bé, perquè com que som els propis elaboradors, els que fem les visites i per tant sabem utilitzar un bon llenguatge i explicar-ho bé i com que ho vivim tots molt, doncs això és molt positiu de cara a la persona que ens ve a visitar.
Escolta'm, Pau, i respecte als casos d'èxit?
Doncs mira, un cas que ha servit d'exemple és el del Salvador Burgos, del celler Burgos Porta del Priorat. Fa 18 anys que treballa en l'àmbit de l'enoturisme i creu que els vins del Pirineu tenen molt de potencial, però que s'han de saber vendre. També recorda que per impulsar aquest sector cal constància.
En inici l'aposta va ser poca, però mica en mica la gent està apostant perquè veuen que és un altre canal perquè la gent pugui vindre als cellers i donar-se a conèixer. Evidentment, s'han de fer esforços i els resultats arriben.
Algunes de les accions estratègiques que han sortit d'aquesta jornada són donar més força al web, que agrupa els productors de vi del Pirineu, i continuar treballant per aconseguir una denominació d'origen pròpia.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
116 artistes de diverses nacionalitats presentaran els seus treballs en una cinquantena d'espais de Barcelona en el marc del Festival Loop, el festival de videoart de la ciutat. Des d'avui fins al 24 de novembre, el Museu Picasso, el Frederic Marès o les fundacions Joan Miró o Vilacases acolliran totes aquestes propostes, Montse Pujol.
Sí, seran 10 dies d'exposicions, projeccions i performance al voltant de temes actuals, com ens ha explicat la directora artística del festival, Victoria Sacco.
Ciertos temas que nos interpelan, que debemos mirar de frente y que los artistas llevan trabajando durante un tiempo y que hemos querido recoger. No solo es la crisis de los ecosistemas, sino también la importancia de la memoria histórica, de la construcción de los recuerdos a través de recuerdos colectivos, personales.
El certamen compta amb noms destacats com els cineastes José Valdelomar i João Pedro Rodríguez, l'artista xinès Tao Hui, la creadora xilena Lotti Rosenfeld o el cineasta i artista visual barceloní Pau Faus, que porta al Loop un treball sobre l'impacte de les tecnologies a la nostra vida quotidiana.
Hi ha una certa fascinació per la ciència, per la tecnologia. Tenim una idea interioritzada que la ciència l'expressa com si fos una grande i libre, no? Seria com dir, com si hi hagués només una ciència, quan en realitat la ciència és una de les tantíssimes possibles mirades que tenim cap a la nostra realitat.
L'artista visual i sonor Fito Conesa inaugura aquest vespre el festival Amanòxia, un preludi constant, una òpera en tres actes sobre els estralls mediambientals a la Mediterrània, que va rebre l'últim premi de videocreació que dona el govern català i el mateix Loop. Serà el Centre Art Tecla Sala de l'Hospitalet. Mataró, la capital del Maresme, estrenarà campanes a la Basílica de Santa Maria l'any que ve. De les 7 que hi ha actualment, una s'ha de fer nova a causa de les esquerdes que té i la resta i els mecanismes necessiten una rehabilitació integral. Això permetrà que es pugui seguir fent el toc manual de campanes declarat Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Les campanes d'aquesta església de Santa Maria són una icona de la ciutat, oi?
Sí, absolutament, i tant. Les campanes de Santa Maria amb la barrami repicada anuncien sempre el començament de la Festa Major. A més, Mataró, de les ciutats que mantenen el toc manual de campanes, és una de les que té un calendari de repicades més extens, prop de 90 a l'any, com per Nadal, l'Assumpció, Diumenge de Rams o Tots Sants. L'estat de deteriorament fa temps que feia necessària una actuació. De les 7 campanes, 5 de litúrgiques i 2 de civils, aquestes últimes, les que toquen els quarts i les hores, una de les primeres, la Carme, fa anys que està esquerdada i que ja no pot tocar. El director del Museu Arxiu de Santa Maria, Nicolau Guanyavents, explica en què consisteix el projecte de restauració.
El seu deteriorament aconsella no refondre-la, sinó fer-ne completament nova amb els criteris actuals. I, paral·lelament, durant el primer trimestre del 2024, es portaran la resta de campanes a un taller especialitzat per netejar, sorrejar i, sobretot, canviar els contrapesos, que en aquest moment són de ferro, de metall, i han de ser, com tradicionalment són, amb una fusta.
També es canviarà el sistema elèctric de les campanes civils i s'instal·larà aquest sistema en algunes de les litúrgiques, tot plegat amb un doble objectiu.
Millorar la sonoritat de tot el cloquer i de tot el campanar, i un segon gran objectiu és recuperar els tocs manuals de les campanes, que tenim documentats de fa temps, i també recuperar la manera tradicional de tocar les campanes, en base a cordes i no simplement amb la mà com s'ha anat fent durant aquests últims anys.
El projecte costa 100.000 euros, tant l'Ajuntament com la Generalitat en posaran 44.000 cadascun i la resta es finançarà amb patrocinadors. L'any passat la UNESCO va reconèixer el toc manual de campanes com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Durant segles aquest so era emprat per comunicar esdeveniments a la població, com ara les festes, incendis o el que més d'una vegada devem haver sentit del toquen a morts. L'estrena, però, de la rehabilitació aquí a Mataró serà una mica més alegre. S'espera que estiguin a punt per anunciar l'arribada de les Santes l'estiu que ve.
I el barri vell de Girona recupera l'edifici de l'antic teatre i sala de ball Odeon, si bé les obres van més lentes del que es voldria. L'espai es va obrir per temps de flors, el mes de maig, i va ser, Fèlix, un dels més visitats.
Sí, va obrir només uns dies i es va convertir en un dels principals reclams de l'exposició i, de fet, una descoberta per a molts gironins. Se n'ha parlat força des de llavors i ara he pogut parlar amb el seu propietari, l'empresari Miquel Casals, que ha explicat al Catalunya al Dia que finalment ja han consolidat l'estructura de l'edifici, que té un gran espai central i un amfiteatre elevat, com una mena de balconada interior, que és on hi havia les llotges.
Ressuscitar és tornar a donar un espai que avui dia no, és impossible de tornar a fer això. Avui dia és bellesa, és diferent, no? Avui dia és una cosa que... Clar, això si fos un teatre d'aquests moderns no té cap interès.
Casals es queixa que des de la primavera estan esperant els permisos per arreglar la façana.
És que no ens deixen començar. Tot és tan incert, no? Perquè és que dius, quan estarà això? Bueno, ja veurem, hem de fer no sé què.
I què s'hi farà en aquest antic teatre?
Doncs ja no serà un teatre o una sala de ball, però sí que volen que sigui un nou espai de referència del barri vell de Girona, on es facin activitats en principi vinculades amb el ciclisme. Això perquè l'han llogat per 25 anys a l'empresa Velòdrom, perquè hi posi la seva botiga de referència a Catalunya. Volien, de fet, obrir la pròxima primavera o estiu, però amb els retards dels permisos i de les obres, Casals ho veu prematur.
Jo conto que anant molt bé, al gener aquesta gent podrà començar a fer les obres a dintre. Però faran una botiga de bicicletes, això sí, conservant totes la tipologia del teatre.
Les obres de consolidació de l'antic Odeon, al costat del restaurant Le Bistrot, un altre clàssic de Girona a la pujada de Sant Martí, hauran suposat una inversió superior als 3 milions d'euros i calculen que l'habilitació interior de l'espai per a la nova activitat del ciclisme i que ja assumirà l'empresa llogatera costarà com a mínim 1 milió més. So
say me. I una novetat musical, el músic i cantant britànic James Blake, que és el primer cap de cartell de la nova edició del Festival Vida, que es farà a Vilanova i la Geltrú, del 4 al 6 de juliol. Blake presentarà al Vida el seu 6è àlbum, publicat recentment.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. El Barça comença avui la defensa de la Champions de futbol, que va aconseguir la temporada passada. Les blaugranes reben el Benfica a l'estadi Johan Cruyff. Montserrat, bon dia.
Bon dia. Patrick Guijarro és la novetat a la convocatòria blaugrana. Un cop ha rebut l'alta mèdica aquest matí. Es mantenen de baixa Jana, Bruna i Rolfo. El Barça busca la tercera Champions en 4 anys i han disputat 4 de les últimes 5 finals de la competició. La defensa blaugrana, Mapi León, admet que l'equip manté intacta l'ambició i la motivació per guanyar.
El equipo siempre tiene muchas ganas y mucha hambre de competir y de ganar. Entonces, la realidad es que da igual la competición que sea, pero es verdad que la Champions siempre tiene un plus.
La final de la Champions aquesta temporada juga a Sant Mamés, Bilbao, el 25 de maig. De moment, avui, Barça-Benfica a les 9, mitja hora abans, a la TDG, la transmissió de la Gelmà, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
El Barça masculí, avui el defensa Íñigo Martínez, ha sortit al pas de les crítiques pel joc de l'equip.
Des de la concentració amb la selecció espanyola, a les Rozas, Íñigo considera que, malgrat les crítiques, l'equip blaugrana està força bé.
El equipo está unido, está bien. Obviamente, cada vez que hay un partido malo, siempre autocrítica, eso lo primero, y a partir de ahí intentar mejorarlo. Creo que debemos estar tranquilos, esto es muy largo, llegarán momentos mejores y no tengo ninguna duda en el que, pues bueno, se mejorará el juego.
Iñigo i la resta de jugadors de la selecció espanyola viatgen aquesta tarda cap a Xipre, on dijous tenen partit de classificació per a l'Eurocopa. Amb la classificació matemàtica ja aconseguida, l'objectiu de l'equip espanyol és acabar primers de grup.
Cites europees avui de bàsquet i tenis taula.
A l'Eurocup de bàsquet, el Joventut rep el líder del grup, el París. A 8:45 es mantenen 4 baixes a la penya. Tomic, Brozianski, Feliz i Allen. Sentim el base del Joventut, Andrew Andrews.
La situació és complicada. Estem jugant amb molts jugadors que no diria que no tenen experiència, però sí que són jugadors joves que ara tenen l'oportunitat de jugar més minuts del que estem acostumats. Han estat fent una feina fantàstica, així que alguns dels veterans, jo inclòs, hauríem de donar una mica més i intentar continuar ajudant-los de la millor manera possible.
A partit Joventut París es pot veure per Esport 3 i el Barça juga demà a l'Eurolliga a la pista del Baskonia. L'última hora amb l'Ernest Macià. Bon dia.
Bon dia. El Barça marxa d'aquí a poca estona cap al País Basc amb una novetat respecte a l'últim partit de Lliga, i és que torna Àlex Abrines, que per problemes musculars no va poder jugar aquest cap de setmana davant del Tenerife. El Barça actualment és segon de l'Eurolliga, empatat amb el líder, el Madrid, que té un partit menys. De la bona marxa de l'equip i de l'estat de la situació en parla Roger Grimau.
Costa veure l'equip realment assentat. Jo crec que ara ja més o menys podem fer-nos una idea del Baskonia que vol Dusko. Un equip especialment perillós a Eurolliga amb el Dusko els últims partits jugant molt bé i guanyant. A més allà a Vitoria, ja sabem tots que no és fàcil jugar amb l'ambient que tenen. Un partit molt complicat.
El Barça té 3 partits aquesta setmana contra equips ACB, els dos de l'Eurolliga. De fet, demà Baskonia, divendres València i el cap de setmana partit de Lliga a Múrcia.
A l'Eurocup femenina de tenis taula avui es juga el partit Vic-Constanta de Romania. 8:15, Sílvia Coll, jugadora del Vic.
Ara mateix l'equip està en una bona ratxa. Intentarem aprofitar-la i després del partit contra l'Irun, al donar-li la volta al marcador i patint molt però acabant guanyant, encara ens dona un plus més d'anar per totes.
Parlem de futbol sala, que s'ha sortejat a la Supercopa i avui hi ha partits de Lliga.
A la Supercopa d'Espanya, de futbol sala, Barça jugarà contra Jaén, el Palma contra el Cartagena. Les semifinals es disputaran els dies 6 i 7 de gener a Jaén. Justament avui el Barça, el líder, rep el quart classificat a Manzanares a les 7 en partit de Lliga. El màster de tenis de Turí en dobles aquesta tarda. El duet Marcel Granollers-Horacio Ceballos s'enfrontarà a la parella Dodich-Krasic.
I s'acosta la data en què l'organització del Dakar explica tots els detalls del recorregut del 24, però els participants ja ho tenen tot a punt. Un d'ells és el català Armand Monleón,
que iniciarà en la pròxima edició una nova aventura com a copilot del brasiler Lucas Moraes amb un Toyota de l'equip oficial.
Llavors amb el Lucas, ja des de que ens hem conegut al Dakar, ostres, sempre hem tingut molt bona relació, és a dir, tot i ser rivals en pista, doncs hem tingut una, puc dir, una relació d'amistat i, bueno, al final tenim més o menys la mateixa edat i ostres, el mateix estil de vida, el mateix esport, els esports, també ve de les motos, que això és molt important. I aquesta setmana hem començat a treballar aquí a Dubai, per tant, fem uns testos i anem cap al Dakar.
No t'ho pots perdre.
I avui, per acabar el Catalunya al dia, una recomanació que trobareu en aquesta casa. La plataforma 3CAT estrena el podcast El mar al mur, una iniciativa del programa Solidaris de Catalunya Ràdio. La periodista Mercè Folca ha reconstruït la història de tres embarcacions carregades d'immigrants que surten del nord d'Àfrica cap a les costes espanyoles. Una d'aquestes no va arribar mai a destí. Són 8 capítols que es presenten, per cert, en un acte aquest vespre al Born i que, si voleu, ja podeu trobar penjats, per tant, els podeu escoltar a la plataforma 3CAT.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.